revisado por pares.
Hola i benvinguts a una nova edició de Revisat per Pareix, aquest programa de divulgació científica de UPB Ràdio i que en el dia d'avui es va centrar en un aspecte que ens atanya a tots nosaltres, com és l'urbanisme. Com serà l'urbanisme post-Covid? L'estat d'alarma i el confinament ha suposat un punt d'inflexió en la nostra forma de pensar els espais. Com serà la ciutat post-Covid? Com serà la ciutat de València després d'aquesta pandèmia? Estem a un moment clau per al futur de les nostres ciutats. Aquestes són algunes de les qüestions que volem abordar en aquest programa d'avui. I anem a fer-ho amb dos companys de la nostra universitat. Es tracta, es podeu veure en la vostra pantalla, d'Anna Portalés. Ella és professora del Departament d'Urbanisme de la Universitat Politècnica de València i del director de l'esmentat departament, el catedràtic Josep Lluís Miralles. Anna, Josep Lluís.
I hola, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Bon dia. Doncs mira, anem a parlar, com en esta xicoteta presentació, d'un tema que se n'està parlant molt en les últimes setmanes, i és com encara o com encaren les ciutats aquesta nova realitat també, o aquesta nova normalitat de la que també tant estem parlant. Començant per aquesta pregunta tan general, Josep Lluís, Anna, com penseu que serà la nostra ciutat o la ciutat en general després d'aquesta pandèmia?
Anna, comences tu.
Sí,
Anna,
val, sí. Bé. Fantàstic. A veure, jo el primer que m'agradaria és comentar que crec que, bueno, estem en un moment que a lo millor igual és un poc precipitat el poder llançar idees o plantejaments de com va ser la influència que va tindre el Covid en els nous plantejaments urbans. Però a mi el que sí que m'agradaria és, en el moment actual en el que estem, que encara estem en la desescalada, plantejar que jo crec que aquesta situació ens ha permès viure una situació i una experiència i, a més, obrir una reflexió. Hem tingut l'oportunitat de viure l'experiència del confinament i posar a prova les nostres cases en una sèrie d'usos que no estem habituats. Però, per una altra banda, també ens ha permès poder contemplar l'estampa de lo que és la ciutat buida, una ciutat sense tràfic, una ciutat sense gent, una ciutat sense activitat, en definitiva, una ciutat sense vida. I, per una altra banda, també comentar que pense que s'ha obert una reflexió en la que probablement tots coincidim que en l'escala de valors han pujat en certs aspectes com els que podrien ser la salut i el valor del temps. I en aquest sentit, jo sí que crec que aquests dos aspectes, la salut i el valor del temps, poden tindre una influència o reforçar determinats plantejaments urbans. És a dir, anar cap a una ciutat que siga més saludable, que ens millore la qualitat de vida als ciutadans, inclús la salut física i mental. Jo crec que des d'aquest punt de vista, diguem, la infraestructura verda correria un gran protagonisme, cobraria un gran protagonisme, i la importància de el temps, el valor del temps, jo crec que en aquest sentit també tindrà prou influència en l'estudi de sistemes de mobilitat.
Mm-hmm. Canvia aquesta escala de valors, Josep Lluís, que anem parlant en altres qüestions, en altres ocasions també, però ara canvia més.
Sí, bueno, completament d'acord en tot el que comenta Anna. A més, com aquesta és una situació nova que estem vivint, doncs, efectivament, les conseqüències o les possibles conseqüències les estem vivint en temps real, no? Uh-huh. Efectivament, vamos, jo pense que abans del Covid ja n'hi havia unes tendències, en general, en totes les ciutats o específicament en les ciutats, diguem-ne, de l'àmbit cultural occidental, no? Europa, Nord-Amèrica, etcètera. No? I com diu Anna, pues, clar, han hagut coses que s'han quedat en evidència, és a dir, tota la discussió històrica des de fa no sé quants anys sobre la utilització de l'automòbil privat, la contaminació produïda pels cotxes de motor d'explosió o l'ocupació de l'espai per l'automòbil privat. Pues clar, aquesta experiència ha permès a la societat, d'una manera sobrevinguda, conèixer com podria ser una ciutat que tinguera pocs cotxes. I això és la realitat. Òbviament, una, com diu Anna, una ciutat més saludable, perquè els nivells de pol·lució i de contaminació han baixat notablement. La qual cosa pues, ha millorat la qualitat de vida i jo potser pararia l'atenció en aquestes imatges que eixen dels animals que d'alguna manera entren en les ciutats, no? Perquè l'home, la societat, en aquesta pandèmia li ha deixat un poc la porta oberta a aquesta mena de retorn de la vida I natural a la ciutat.
Penseu que aquesta porta continua oberta després en aquest procés de desescalada o se n'està tancat i se'n tancarà per l'avés que era una tendència. Mira,
Si es parem a pensar, per exemple, en el tema de mobilitat, clar, d'una banda està la qüestió de la contaminació pels vehicles de motor d'explosió. Jo crec que la població ha pogut adonar-se dels avantatges de que no hi hagi aquest tipus de vehicle. Això d'una part, el motor d'explosió se pot solventar en els vehicles elèctrics i tot i que els vehicles elèctrics en principi estan pensats per a transport de tipus turisme, però no per a transport tipus camió o d'aquest tipus. Però paral·lelament, un dels problemes històrics també del vehicle particular és l'ocupació de l'espai públic. És a dir, que una activitat que és important, que és la del transport, però si aquest transport, aquesta mobilitat, es realitza fonamentalment en vehicle privat, doncs això implica una ocupació extraordinària, molt forta,
de l'espai.
Clar, en aquest sentit, encara que s'utilitzi vehicle elèctric, el vehicle elèctric i aquest problema no el va resoldre. I ahí, un poc per afegir també qüestions, jo afegiria dues coses així, més a nivell pràctic. El vehicle en si desapareix, no va desaparèixer. A més, en la ciutat hi ha determinades mobilitats que són insubstituïbles. Concretament, els vehicles d'emergència, policia, ambulància, bombers, la càrrega i descàrrega comercial o l'atenció a les persones dependents que pràcticament no tenen una mobilitat pròpia. Però sí se pot reduir a una mínima expressió. I no sé si adelantar una qüestió que estava per ahí,
sí,
la ciutat dels 15 minuts, no?
Efectivament, que era ese model que vos plantejava del model proposat o impulsat per l'alcaldessa de París. No sé si és traslladable a no només València, sinó a la ciutat mediterrània, diguem.
Pues sí, és que, per exemple, parlant d'aquest model, en realitat és una cosa que ja estava en l'ambient. O sigui, ja n'hi ha autors que parlen de la ciutat dels 4 quilòmetres. Dels 4 quilòmetres pensant en que, clar, 4 quilòmetres és una distància que es pot, diguem-ne, caminant es pot moure. Una ciutat que tinga un centre i un radi ideal, no?, de 4 quilòmetres significa que aquests 4 quilòmetres és una hora de distància caminant per una persona normal i en una hora de distància caminant, pues, pràcticament pots anar des de l'extrem més allunyat de la ciutat al centre caminant en una hora. I per suposat també en bicicleta o en altres sistemes de mobilitat personal. La qual cosa significa en la pràctica que no serien necessaris en una ciutat d'aquest tipus
tant de cotxe.
El cotxe i el transport públic massiu.
Sí, ara... Ara en parlarem de transport públic, sí.
La ciutat dels 15 minuts és, diguem-ne, una extensió d'aquesta idea. Perquè nosaltres podem pensar dins d'una ciutat que hi hagi zones que la gent puga anar caminant en 15 minuts. I això elimina, diguem-ne, molts problemes dels que estem parlant.
Però és possible la ciutat de 15 minuts en Espanya, Anna?
Vull dir, sí. Jo un poc coincidisc en el que està comentant José Luis en relació a que, des del meu punt de vista, tampoc no és una idea diguem, novedosa, sinó que, d'alguna manera, nosaltres estem vivint en València, no? Entonces, la ciutat dels 15 minuts, si plantegem la ciutat dels 15 minuts a peu, en realitat són els barris de la nostra ciutat, no? Els barris són una sèrie d'unitats morfològiques, però funcionals, que el que ens donen és pues, poder desenvolupar, diguem, les activitats i els serveis necessaris per a la vida en un ambient de proximitat i també de veïnat. Entonces, el tema del comerç de proximitat, espais de barri com a elements de socialització de tot el veïnat, el poder anar a peu, d'alguna manera nosaltres des d'ací, des de València, podem tindre l'experiència, si vivim en un barri, de poder ensaiar el que és aquesta ciutat, una ciutat que estaria formada per diferents núcleos, en la que cada un d'aquests núcleos és el barri, i aquest barri se pot viure a peu. I també jo crec que la ciutat dels 15 minuts se pot associar a el que seria la unitat del barri, no? I, per una altra banda, també a el que se diria les àrees d'influència, que són que les persones són dues coses. Jo sempre dic, mira, les persones són còmodes i, a més, són rutinàries. Nosaltres ens manegem per rutines, tots els dies solem fer els mateixos, etcètera. Entonces, el tema és que n'hi ha que estudiar com les persones vivim en l'espai públic i com ens manegem. I l'àrea d'influència normalment és aquesta àrea que nosaltres en comoditat podríem fer a peu, que probablement són pues, un quilòmetre. Entonces, tot el que al voltant d'aquest quilòmetre tinguem, probablement nosaltres ho podrem utilitzar en gran comoditat. I el que tenim d'aquesta àrea d'influència, d'alguna manera, a lo millor ja necessitem utilitzar algun tipus de transport per poder-nos manejar.
I en aquesta àrea i en aquest temps que estem parlant de 15 minuts, una ciutat, un model de ciutat de 15 minuts cobriria totes les nostres necessitats? Pensàvem o debatíem que la ciutat el que ha de fer és precisament cobrir les necessitats bàsiques de la societat. I aquest model les cobriria i la població... Penseu que a hores d'ara es sentiria còmoda en aquest model, que és receptiva a una ciutat dels 15 minuts, d'un quilòmetre, d'una àrea d'un quilòmetre? José Luis.
Sí, anem a veure. Una altra idea que, per exemple, també ha estat i s'ha començat inclús a implementar així en València és lo de les superilles, que en el, que en el fons és la mateixa idea, és dir, tindre àrees bàsicament que l'espai públic siga per a vianants, no exclusivament per a vianants, perquè fa falta càrrega-descàrrega i altres tipus d'usos, com deia abans, però bàsicament per a vianants. I la idea dels 15 minuts o dels barris o de la comunitat, pues bàsicament se pot entendre com una extensió de la mateixa idea. La idea de comunitat és molt antiga en l'urbanisme. O sigui, n'hi ha autors des de fa molts anys que parteixen d'aquesta idea de comunitat, d'una àrea, del barri que comentava Anna. Com a unitat de convivència, per dir-ho d'alguna manera. Clar, això serien les àrees fonamentalment ús públic per a vianants que estarien connectades entre si per les vies de trànsit on quedaria acumulat el trànsit. Però que serien limítrofes en aquestes àrees. De manera que la població continuaria gaudint de tots els serveis de la ciutat. Uns serveis a nivell de barri o de comunitat i altres serveis per les vies de comunicació per a poder traslladar-se pues, al treball o on siga.
Reprenent la qüestió que...
No sé si en això...
Perdó. En l'última part, sí. Sí. En l'última part està clar que sí que respon a aquestes necessitats, a aquesta interconnexió que dius d'illes, comunitats. Anna, perdona.
Sí, no, jo també coincidís que en el que està comentant José Luis, jo crec que per una banda està el que és la unitat de barri, però per una altra banda dins de la ciutat també tenim que estar pensant en una altra escala. Inclús en tot això de la importància que té que cobrar el verd, pues, un sistema de corredors verds saludables que d'alguna manera connecten els espais públics, el verd que ja existent i inclús en la perifèria urbana, el cas de València, en l'Horta. Entonces, jo crec que són sistemes diferents. A lo millor el sistema de la ciutat, diguem, del barri, que ens permet desenvolupar determinades funcions a peu, però també jo crec que tenim que pensar en un sistema que integre, diguem, tot el verd i que també ens permeta, pues, a lo millor, fer altres activitats com fer esport a l'aire lliure, en la vegetació. Entonces, crec que tindríem que estar pensant també a diferents nivells. En un, en l'escala de barri que sabem que funciona, i per una altra banda, diguem, en pensar en com connectar tot el sistema de verd públic, el paisatge, recuperant d'alguna manera els entorns naturals.
S'ha d'incrementar l'espai verd en les ciutats, Anna?
Jo pense que sí. Jo crec que, a veure, jo crec que tot el món coincidís que el verd, diguem, és un element que dona qualitat ambiental, diguem, a totes les ciutats. I crec que, bueno, la ciutat de València, la veritat, és que té un sistema d'espais verds important, perquè, diguem,
el riu o jardí del Túria compta amb una superfície aproximada d'un milió de metres quadrats. Si sumem les superfícies d'esparts de districte, ens dona una superfície aproximada també d'un milió de metres quadrats. I si sumem la superfície dels més de 200 parcs de barri que hi ha a la ciutat de València, ens torna a donar un altre milió de metres quadrats. Per tant, València disposa d'una superfície aproximada de 3 milions de metres quadrats d'espais lliures o zones verdes, sense comptar en l'Horta.
Quasi el que diria per a la nostra ciutat és que probablement el que ens falta és una connectivitat d'aquests espais. I per això jo crec que les infraestructures, pues bueno, si d'alguna manera el tema, se pot incorporar aquest sistema, jo crec que d'alguna manera milloraria la qualitat de la ciutat i segurament seria per tots valorar, més que res perquè, bueno, en aquestes condicions jo crec que el verd cobra gran importància i el paisatge també.
I aquesta connectivitat seria la que afavoriria que el carrer fora més per al peató, afavoriria també més encara la utilització de la bicicleta, reduiria encara, que n'hi ha opinions en contra, perquè això és una realitat, reduiria el nombre de transport, de cotxe privat, però al cap i a la fi, darrere de tot això, està altra vegada l'escala de valors de la que parlàvem. Estem canviant aquesta escala de valors i la ciutat camina o s'adreça cada vegada més a aquesta renaturalització de la que parlàvem i s'adreça cada vegada més al servei del peató, del transport sostenible. I aquesta connectivitat afavoriria tot això. José Luis.
Sí, perquè anem a veure, completament d'acord en tot el que ha expressat Anna, no? La renaturalització de la ciutat jo també penso que és una cosa en aquests moments essencial. Ahí, diguem-ne, jo crec que un dels elements del canvi de paradigma que estem vivint és que històricament les ciutats i les infraestructures, especialment les grans infraestructures de transport, s'han pensat per a implementar-les en el territori al servei d'una població que se concentra en la ciutat. Però sense tindre en compte una integració territori-ciutat. La xarxa d'infraestructura verda, de la que parla Anna, el que pretén és justament connectar en espai públic, en un disseny verd, el territori i la ciutat. El territori, l'àrea metropolitana de València, per entendre-nos, i el que és l'interior dels barris. Me pareix completament essencial. És dir, nosaltres, la societat nostra en aquests moments no pot entendre el territori com una mena de sac on se pot implementar qualsevol cosa o qualsevol infraestructura o urbanització de qualsevol manera. Això eren altres èpoques de la història. quan la població ocupava una mínima part del planeta, pues la part, diguem-ne, natural de la Terra pues era molt extensa i el anar transformar-la pues no significava un gran impacte. Però en la situació actual això ja sabem que això no és així. És a dir, que la capacitat que té la nostra societat de transformar i destruir el planeta és tremenda. No podem seguir destruint territori i planeta. Clar, la manera de reinventar això, en el que estem parlant i el que ha expressat Anna, és justament a través de lo que se coneix com a infraestructura verda, és a dir, aquesta renaturalització i aquesta manera de que totes les activitats artificials que suposa la ciutat, la mobilitat, etc., pues estiguen pensades no només en funció de la pròpia infraestructura, sinó en funció de que hi hagi una connexió, una renaturalització, una possibilitat d'utilitzar tot el territori d'una manera certament lliure. És a dir, les infraestructures no poden ser una barrera a la mobilitat de les persones o la mobilitat econòmica de les mercaderies. Té que ser algo integrat, cosa que fins al dia d'avui no s'ha fet. O sigui, aquest canvi de pensament encara no s'ha fet. Però a dia d'avui necessàriament ho tenim. I una altra cosa, que ja passava, però que jo crec que el tema del Covid va accelerar. En tot el que estem parlant, significa que el disseny de l'espai públic ha de canviar. Perquè
això és la qüestió clau.
S'ha de pensar més per a que predominantment siga per a vianants, predominantment, no dic exclusivament. Jo crec que això no és possible. No és possible aconseguir-lo. O sigui, no, així no és... És predominantment se ha vianat i això ha de canviar el disseny de lo que és el carrer i del que és l'espai. Cosa que...
Però cosa que se n'està fent.
Sí.
Se n'estava fent.
El Covid ja s'estava fent de manera incipient. Però el Covid pues, ho posa més de manifest, perquè si tens que tindre guardar unes certes distàncies de seguretat entre vianants, pues necessites més espai. O sigui, avui ho hem vist en el tema de les terrasses dels bars i de la restauració. És a dir, si tu tens que mantindre una certa distància de seguretat entre persones per este risc del tema del Covid, pues resulta que necessites més espai. És que no pot ser d'altra manera.
Se pot aprofitar aquesta conjuntura d'aquesta distància que n'hi ha, que tots devem seguir, per a traslladar-la a aquest posterior disseny de les ciutats. Vull dir, ara se'n parla i se n'està fent de baixar, per exemple, les terrasses al carrer, d'ampliar el carrer, de reduir espai per donar-li més espai, és a dir, als bars i als vianants. Quan això se normalitza, dins d'aquesta nova normalitat de la que tant se'n parla en molts àmbits, aquesta nova normalitat aplicarà també al disseny de les ciutats. Vull dir, quan tornem a tindre, quan no tinguem que tindre aquesta separació o aquesta precaució, diguem, podem mantindre aquest paradigma?
Sí, a veure, jo el que crec és que s'ha tret un altre dels temes claus, que és l'ús de l'espai públic. És a dir, tenim que pensar en una ciutat no des del punt de vista d'infraestructures, sinó en una ciutat en la que hem de repensar l'ús d'aquest espai públic. Crec que heu tret un tema molt rellevant dins de lo que són els usos, que és un ús que s'ha començat a implantar o que, per lo menos, s'ha consolidat arrel de que, diguem, se va llevar el fum dels locals tancats. Entonces, van aparèixer, diguem, les terrasses com a un element que jo diria que és per un costat de mobiliari urbà que s'ha instaurat en viaris en els quals a lo millor no n'hi havien les condicions de voreres perquè estigueren. I per una altra banda, també ho tenim que contemplar com a que és un espai de socialització, també on la gent ho utilitza, diguem, com una extensió, diguem, de les seues activitats i on també se socialitza. Entonces, des d'aquest doble punt de vista, jo entenc que és un ús que ha arribat per a quedar-se i que va a formar part dins de lo que és el mobiliari urbà de les nostres ciutats. desenvolupem aquesta sèrie d'activitats, inclús l'oci, al carrer i a l'aire lliure. Però sí que és cert que ara, diguem, la distància social és algo que, bueno, que ara tenim prou en compte, no? I les terrasses han augmentat aquesta distància. Probablement sí que requerisca una reflexió de regulació tant d'aquestes distàncies socials com en la compatibilitat d'usos per als llocs peatonals, és a dir, la circulació peatonal, el comerç, les terrasses, no perquè des del meu punt de vista siga un ús que no se tinga que incorporar, perquè aquest ús existeix i, a més, ara, segons veiem, en aquesta desescala, realment el primer que s'ampli són les terrasses, però sí que probablement requereix una reflexió en quant a la regulació i una regulació en quant també a disseny com a mobiliari i a, diguem, a una normativa de complir determinades distàncies perquè no genere incompatibilitats. I tot això també està un poc lligat en el tema de les peatonalitzacions, perquè, a veure, terrasses poden haver en carrers peatonals, en jardins, en tal... Vull dir, tot això jo crec que és un tema que probablement, a lo millor sí, que requerís una reflexió posterior.
I una altra de les... Sí, José Luis, no sé si volies afegir.
Sí.
Disculpa.
Sí, també una xicoteta reflexió. Jo crec que estem en aquest punt vivint un moment de molta incertesa, en el sentit següent. Quant de temps durarà la situació que estem vivint en el Covid?
No ho sabem.
És que no ho sabem. Home, tots diem, doncs, en algun moment apareixerà algun tractament, alguna vacuna, el que siga, no? Que puga, diguem-ne, d'alguna manera, doncs, com tantes altres malalties, doncs controlar-la i ja està. I, clar, en aquest moment, en teoria, desapareix la necessitat d'aquesta distància social. Però l'altra cosa que jo, aquesta experiència, jo crec que posa damunt la taula és que, igual que ha vingut este virus, podria vindre un altre. No se sap quan ni com. Perquè això ja ho diuen alguns estudiosos epidemiòlegs i, a més, possiblement siga una de tantes conseqüències del canvi climàtic. Al canviar les condicions climàtiques en general del planeta, pues, les formes de vida evolucionen com han evolucionat de manera natural durant milions d'anys, no? I això significa pues, que malalties que fins ara no existien pues, apareguen, no? Per mil motius. Per què dic tot això? Perquè igual toca mantindre la prevenció de que encara que se supere el Covid puga tornar a donar-se una situació similar. I això, diguem-ne, va en la idea de mantindre aquesta ciutat dels barris, dels 15 minuts, de donar predominància als vianants, etcètera. Com diu Anna, s'ha de repensar efectivament com se pot redissenyar aquest espai públic en aquestes noves condicions, clar.
I en aquest redisseny i en aquest repensar també la ciutat, en quin lloc queda el transport públic? Anna, José Luis, perquè, òbviament, n'hi ha un canvi molt important respecte a l'ús del transport públic.
Sempre més comença jo, Anna.
Sí, molt bé.
El supost, i este tema...
El tema, a veure, ahí n'hi ha un tema, la veritat és que important, en el sentit següent. El transport públic sempre s'ha dissenyat i sempre s'ha pensat en totes les ciutats del món, en el 100% dels casos, com un sistema de transport massiu.
Efectivament.
Literalment.
Que és tot el contrari del que és ara.
Literalment. O sea, un sistema de transport públic massiu que pugui anar... una persona cada 4 metres quadrats dins del cotxe, no? Dins del vagó.
De l'autobús o del metro.
De l'autobús, del metro, de lo que siga, simplement no és viable, no pot funcionar, no dona... els sistemes de transport públic actuals vigents en transport massiu ja són, sovint són, no són rendibles econòmicament, o sigui, l'administració pública té que posar diners per a mantenir el servei, pues si a eso, fem que el número de persones que viatgen pues sigui de l'ordre de la quarta part, pues simplement és que pues es fa molt difícil mantindre això, perquè són coses literalment contradictòries. Si el Covid se supera, pues si el Covid se supera, pues podran tornar-se a utilitzar de manera massiva. Però i si torna a aparèixer un altre virus, pues tornarem a tindre el mateix problema. I això a qui ens porta? Pues es porta a la situació que teníem abans, de tractar de fer la màxima de mobilitat possible via caminant o sistema bicicleta,
la bicicleta
o similars, dins de lo possible. Perquè l'altre és que, o sea, un sistema de transport públic massiu literalment és incompatible en el Covid. Jo sé que se ponen mesures de restricció, les mascaretes, etc. i tal, però si torna a haver a ressuscitar una pandèmia, pues tornaran a haver limitacions d'utilització del transport. I és un problema, és un problema difícil, eh? No és un problema.
Claro, en ese repensar el transport públic, solució és complicada, solució que no afecte directament al transport públic. La solució passa per potenciar ese model de ciutat que afavorisca al vianant i que afavorisca a la bicicleta o als patinets, altres formes de desplaçament més sostenible, però també té una altra segon cara. És que afavoriria altra vegada l'ocupació de l'espai públic per el cotxe privat.
No.
O no? No té per què.
No té per què. Vale. No té per què. Vale. No té per què. No té per què. A més, en els sistemes de mobilitat, de fet, estem vivint en una espècie de revolució tecnològica tremenda. Pràcticament d'any en any o de mes en mes apareixen nous sistemes. Estem a un pas del cotxe autònom. Que sigui elèctric o no, normalment elèctric, però el cotxe autònom. Això significa que estem quasi a un punt de una tecnologia del tipus de poder demanar, igual que demanes en un taxi, demanar un vehicle, el vehicle sense conductor arriba a la porta de ta casa, te montes en ell i te porta a on siga. Clar, aquest tipus de sistema podria complementar la mobilitat peatonal, de vianants o de bicicleta, d'altres tipus, per a aquests viatges en què la bicicleta, el caminar, etc., pues
no fora viable, clar.
No siguin viables.
Però això no vol dir que reprenem o que torni a tindre molt de pes el cotxe privat. En cap moment, no.
No necessàriament.
No necessàriament.
No.
Sí, Anna, perdona.
No, jo crec que tampoc. I després jo crec que a tot aquest tema de la mobilitat també, a lo millor, vaig obrir algun meló que també és gros, és a dir, tindríem que tindre en compte com va evolucionar, diguem, tota aquesta situació del teletreball, que també han tingut ara l'experiència de si això ha arribat per quedar-se, com sentim o no, i jo crec que això també tindrà una influència en la reducció de la mobilitat, i el tema del comerç online, que el que produeix és que també hi ha un servei de missatgeria per les pròpies, els propis viaris. Entonces, jo ahí la veritat és que no m'atreveria, no tinc clar quin és el futur, crec que és massa pront i n'hi ha que esperar. També quina és la influència que puga tindre, diguem, aquestes noves modalitats de treball o noves modalitats de consum. Perquè probablement en la un com l'altra igual pot tindre una certa influència en una disminució dels sistemes de transport, però no ho sé. Sincerament, pense que és un tema que potser encara està un poc verd des del meu punt de vista.
Clar, el que està clar és que aquesta situació afecta a molts àmbits i aquesta afecció a tant d'àmbit inexorablement arriba o va parar a una nova forma de pensar les ciutats. Per què? Perquè se manegem menys per anar al treball. Per què? perquè agarrem menys el transport públic, que és el que estava comentant José Luis. Per què? Perquè agarrem més les bicicletes, gràcies a Déu, també és de veres. Clar, és una situació que a hores d'ara estem parlant a futur, però com diu Sana, potser siga massa pronta per a dir la ciutat va ser aixina, però sí que és un punt d'inflexió, que és com començàvem aquesta xerrada i que ens ha de fer repensar a tots.
Sí, José, sí, així és, perfectament. Home, jo el tema que ha tret Anna, efectivament, és importantíssim, sense anar més lluny. Nosaltres estem fent aquesta entrevista telemàticament.
Des de casa.
La qual significa des de casa. Bueno, tu no sé on estàs, suposo que també estàs en casa, m'imagino, no ho sé.
Jo també estic en casa, sí.
En la qual cosa, de fet, som tres persones que hem estalviat un viatge a la universitat per a fer aquesta entrevista. Clar, això multiplicat, però moltes persones són molestades. Completament el que diu Anna. Quina serà la conseqüència real de com influirà en la disminució de la necessitat de mobilitat? Pues, d'alguna manera està un poc per veure. No? Penseu també que al final, dins de lo que és l'urbanisme i totes les ciències socials, normalment els anàlisis són anàlisis estadístics sobre situacions reals passades. Clar, quan l'estàs vivint la situació en el moment, pues les dades objectives estadístiques encasten per trau. Però aquest tema, efectivament, és important perquè és altra de les oportunitats, de les canvis que ha produït la pandèmia. Esta, diguem-ne, extensió massiva del treball en casa, del teletreball. Jo ahí, a lo millor, afegiria una altra qüestió, és a dir, les persones, la ciutat, tenen existència gràcies a l'intercanvi d'idees i a la divisió del treball, o el treball en equip, en les empreses, de tot tipus. Clar, en altres èpoques de la història, això se feia amb la concentració de persones, perquè els sistemes de mobilitat, pensem fa 1000 anys, per dir d'alguna manera, els sistemes de mobilitat era o caminant o a cavall i pràcticament el tindre un contacte amb una altra persona sobre se podia fer directament. Però, clar, a dia d'avui, sistemes de mobilitat n'hi ha un ampli ventall de possibilitats i el treball, el teletreball, és un tipus de comunicació que geogràficament no està concentrada en cap punt. O sigui, igual que nosaltres estem teletreballant, per dir-ho d'alguna manera, des de casa, sí, en València, però això mateix se pot fer en una persona que estigui en Hong Kong, una altra
en Estats Units,
una altra en Austràlia i una altra sí. I de fet, hi ha cada vegada més empreses que treballen d'aquesta manera. I això, diguem-ne, fa que les ciutats no necessiten de la concentració de persones. Depèn, perquè depèn del tipus de treball, depèn del tipus d'activitat, depèn de moltes coses. Però, evidentment, ahí s'està obrint, de fet, una porta que fa molts anys que se parla d'això, però que en la pràctica s'està, diguem-ne, la pandèmia ha obligat a entrar sí o sí en aquestes dinàmiques. Quines seran les conseqüències? Doncs, com diu Anna,
temps al temps, no? El temps dirà, sí. En parlàvem de portes obertes, jo crec que esta és una porta que pense que es quedarà oberta, la del teletreball, i que incidirà directament en aquesta mobilitat i en aquest model de ciutat, perquè òbviament afavorirà a les nostres ciutats, i ho hem vist.
Anna, no sé si vols dir...
Sí, però no sé si... Per afegir alguna cosa més, a veure, jo el que sí que crec és que de tot el que han parlat, d'alguna manera, hem de pensar en ciutats des del punt de vista de l'escala humana, des del punt de vista del ciutadà, crec que va tindre gran rellevància el que serà el verd dins de lo que són les ciutats i, evidentment, tots els sistemes de mobilitat alternatius i tot això jo crec que van a cobrar gran importància de cara al futur. És a dir, el que, diguem, aquesta crisi el que farà és afiançar determinades postures o idees que ja estan damunt de la taula i potser les reforço o inclús les pot impulsar. És un poc el que crec jo a nivell de... És
continuar en aquesta tendència de la que parlàveu al començament, José Luis. Sí.
Així és.
José Luis Miralles, Ana Portales, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquest espai, parlant d'urbanisme, parlant de mobilitat, parlant al cap i a la fi del nostre dia a dia i del futur. És de veres que és molt pront per a saber com serà València o altres ciutats després d'aquesta pandèmia, però les claus i els punts per a sembla que anem a caminar estan establerts. I si vos pareix, continuarem parlant d'aquests temes en altres programes, en altres entrades d'este Revista per Parells. Gràcies als dos.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu per la invitació i quan vulguis comptes amb nosaltres.
Moltes gràcies de nou. Fins així el nostre Revista per Parells del dia d'avui. Tornem a sentir-se en una pròxima entrega d'aquest espai que vindrà novament gràcies a la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri de Ciència i Innovació. Fins aleshores, sigueu felices i moltes gràcies per estar-hi.
Revisado por pares.